Són les 8. Què tal? Salutacions, molt bon dia a tothom. Aquest divendres 25 d'octubre, al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, al debat monogràfic al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre la situació econòmica als Estats Units després de l'amenaça de col·lapse financer. A l'entrevista analitzarem la vaga d'aquesta setmana contra la llei Verd amb Marc Sangüesa, que és el responsable d'ensenyament públic de Comissions Obreres. Ja a la segona hora, com tots els divendres, comentarem totes les novetats cinematogràfiques amb les nanos misterioses d'Àlex Vintró. També parlarem de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló. Descobrirem, atenció, totes les propietats que té la carbassa. Ah, també descobrirem més sorpreses sobre la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana de la mà de la seva organitzadora, la Núria Ortín.
Comunica't amb El Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila. A la redacció Gerard Campos i Miquel Vera. A la selecció musical Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El Ministeri Fiscal demana 27 anys i mig de presó per Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, per l'espoli del Palau de la Música.
Se'ls considera responsables dels delictes de malversació i falsedat de diners públics, apropiació indeguda, blanqueig de diners i frau a la hisenda pública. El fiscal anticorrupció, que ha entregat al jutjat l'escrit d'acusació, i assegura que els acusats van fer servir la confiança pública que tenia la institució per enriquir-se personalment. La Fiscalia també demana que es declari Convergència Democràtica de Catalunya responsable civil i que se li comissin més de 6 milions i mig d'euros. Segons el fiscal, Convergència, amb la col·laboració directa de l'extresorer Daniel Osàcar i també de l'advocat i exparlamentari Jaume Camps, va crear una trama delictiva per beneficiar-se de la relació de l'empresa Ferrovial i el Palau de la Música i desviar fons al partit a canvi d'obra pública.
Més qüestions d'aquest divendres. Milers d'alumnes, docents i pares van sortir al carrer ahir contra la llei Verd i les retallades.
De l'escola Bressol a la universitat i milers de persones s'han manifestat pel centre de Barcelona i les altres capitals contra la reforma educativa del ministre Verd i també contra la LEC i les retallades en el sector per part de la Generalitat. La manifestació ha transcorregut en un ambient festiu i reivindicatiu amb moltes famílies amb fills petits. Els organitzadors han xifrat en 170.000 els assistents a aquesta marxa, quantitat que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 30.000.
Un violador reincident queda en llibertat per la suspensió de la doctrina Parot.
L'home va sortir ahir a la tarda a la presó de Quatre Camins. Estava condemnat a 200 anys de presó, dels quals n'ha complert 17 per diverses violacions a diferents localitats catalanes. És el primer delinqüent no etarra que queda en llibertat després d'Estrasburg coordinés la suspensió de la retroactivitat de la doctrina Parot.
Finalment, el Partit Popular participarà a la manifestació de diumenge convocada per l'Associació de Víctimes del Terrorisme contra la sentència que anul·la aquesta doctrina, la doctrina Parot.
D'aquesta manera, el Partit Popular vol demostrar que està al costat de les víctimes. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans com a injusta i equivocada.
Las sentencias de los tribunales son las sentencias de los tribunales. No siempre nos gustan, pero una regla básica de cualquier sistema democrático es que hay que respetarlas y acatarlas, porque si no, cada uno haríamos nuestras propias sentencias, ¿no?
El president de l'executiu s'ha remès a les paraules dels ministres de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, i d'Interior, Jorge Fernández Díaz, per explicar l'opinió del govern i a subratllar la decisió judicial que no li agrada gens.
I avui també us expliquem que l'atur ha baixat en 32.500 persones a Catalunya en el tercer trimestre comparat amb l'anterior, i ara hi ha 840.000. Això situa la taxa d'atur catalana en gairebé el 23%, segons dades de l'enquesta de població activa. De juliol a setembre s'han creat 52.300 llocs de treball a casa nostra, sobretot al sector serveis, amb una de les dades més elevades de tot l'estat espanyol. En termes relatius, però, els millors resultats els obtenen Cantàbria, les Illes Balears i La Rioja. Catalunya està en la sisena posició. Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim crònica internacional. El diari britànic The Guardian va revelar ahir que l'Agència Nacional de Seguretat Nord-Americana va controlar les trucades, atenció, de 35 líders mundials.
Doncs sí, en una nova filtració sobre l'abast del programa d'escoltes de Washington, el rotatiu britànic concreta que un membre del govern nord-americà va facilitar 200 números d'una trentena de mandataris internacionals a l'agència. Segons un dels documents filtrats per l'extècnic de la CIA, Edward Snowden, la NSA va demanar a les autoritats de la Casa Blanca, el Departament d'Estat i també el Pentàgon que compartissin amb l'agència els seus contractes de contactes, volíem dir, de líders mundials. El document data de l'any 2006 durant l'administració de George Bush.
Aquestes últimes revelacions sobre l'espionatge nord-americà han portat Alemanya i França a prendre la iniciativa europea.
Doncs si la seva intenció és discutir amb els Estats Units unes noves regles, una nova manera de coordinar els respectius serveis d'intel·ligència. Sobre la taula de moment no hi ha amenaces, però sí que tant França com Alemanya volen establir un marc comú pel funcionament d'aquests serveis d'informació i les seves pràctiques.
La policia búlgara ha localitzat els suposats pares biològics de la nena, recordem-ho, que va ser trobada fa una setmana en un campament de gitanos a la localitat grega de Farsala, al centre del país. Així n'ha informat la cadena de televisió privada grega Sky.
Doncs sí, Mercè, segons aquestes informacions no confirmades de moment oficialment, la parella està sent interrogada per la policia local i serà sotmesa també a proves d'ADN per confirmar si són o no els progenitors d'aquesta criatura anomenada Maria. La dona ha assegurat en una agència de notícies búlgara que fa anys que va deixar una filla a Grècia, però ha negat que la venguessin per 250 euros, com havien afirmat alguns veïns, sinó que, segons ella mateix, ha dit, la van regalar perquè no la podien alimentar. Un fill de la família manté la mateixa versió que ha fet la seva mare i, segons altres informacions, la família té entre 8 i 10 fills, alguns dels quals s'assemblen molt a aquesta nena trobada a Grècia.
En esports, decisió imminent de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Avui mateix sembla ser que parlarà sobre la candidatura de la capital catalana als Jocs Olímpics d'hivern.
Doncs està previst, Mercè, sí que sigui en concret a les 10 d'aquest matí, quan Trias anunciï molt probablement la seva renúncia a optar al 2022 després de la nova ronda de contactes que va mantenir ahir i en què va poder constatar que no hi ha el consens al voltant d'aquesta data que havia reclamat. La candidatura del 2022 havia perdut força, recordem, ara fa uns dies, després d'una reunió de l'alcalde membres del COI en què van constatar les poques possibilitats de l'opció Barcelona-Pirineu.
Tot a punt pel clàssic de demà. El Barça farà un últim entrenament aquesta tarda abans de concentrar-se per preparar el partit davant el màxim rival.
Doncs sí, ahir el Barça també es va entrenar i ho va fer, això sí, sense Gerard Piqué per segona vegada consecutiva per una sobrecàrrega muscular. De moment, continua sent dubte de cara al derbi de demà. L'entrenament d'avui, per tant, determinarà si finalment Piqué pot jugar o no. Pitjor situació per Jonathan Dos Santos, que estarà, atenció, 6 mesos de baixa. El 5 de novembre, d'aquí uns 10 dies aproximadament, el mexicà se sotmetrà a una artroscòpia. Recordem que dimecres Dos Santos es va lesionar el lligament creuat anterior del genoll dret.
I seguim amb una molt bona notícia relacionada amb el partit de demà, perquè Tito Vilanova podria assistir al Barça a Madrid al Camp Nou, segons va explicar Carles Reixac ahir a TV3. Seria la primera vegada que l'extècnic del Barça tornaria al Camp Nou.
I de la seva banda us expliquem que l'Espanyol buscarà demà al Camp del Llevant una nova victòria que doni continuïtat a l'important triomf contra l'Atlètic de Madrid. El tècnic Javier Aguirre recupera una peça clau, Víctor Sánchez, i confia també que Manu Lanzarote estarà a punt per viatjar a València. Els blanquiblaus es van entrenar ahir de cara a aquest partit.
I en bàsquet, el Barça de bàsquet juga avui al primer gran test de nivell a l'Eurolliga. L'equip de Xavi Pascual visita el Fenerbahçe, l'equip més reforçat respecte a la temporada passada.
Doncs sí, recordem, Mercè, també que el Real Madrid lidera amb comú comoditat al grup B a l'Eurolliga després de pallissar per 40 punts. Atenció, el campió alemany, el Bros Baskets, per 98 a 58.
I acabem els esports, repassant el món del motor, perquè Jorge Lorenzo ha admès que Yamaha ha demanat un punt de sanció en el carnet per Marc Márquez per una suposada maniobra incorrecta al Cerverí en el passat Gran Premi d'Austràlia.
Doncs sí, en el cas poc probable que l'organització estimés la petició de Yamaha, Márquez hauria de sortir des de l'últim lloc de la graella en el Gran Premi del Japó. Recordem que el català acumula ja 3 punts de sanció.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passant 10 minuts de les 8 del matí, notícia curiosa del dia.
Doncs una notícia que ens beneficia a tots, i és que un jutge de Madrid ha declarat nul·la la clàusula de Ryanair, que fa pagar 40 euros o més a aquells passatgers que no porten la targeta d'embarcament impresa. Aquesta sentència també anul·la 7 clàusules més, com per exemple la de no acceptar el llibre de família com a documentació per viatjar amb nens. Aquesta denúncia la va interposar l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, i ara Ryanair pot recórrer aquesta sentència.
Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina.
Ahir va morir als 82 anys Manolo Escobar. Serà.
Doncs sí, Mercè, autor d'autèntics hits, i el seu disc, per exemple, I Viva España, ha estat una de les veus més conegudes i un dels més venuts aquest disc en tota la història de la música popular espanyola. Seus són també els clàssics Mi Carro i Porrón Pompero. Manolo Escobar va guanyar més d'una vintena de discos d'or i va ser guardonat amb la medalla del treball de la Generalitat. Culer empedreït va aparèixer també en una vintena de pel·lícules.
Nosaltres avui ens quedem amb aquest hit Qué bonito es Badalona, per cert, una cançó de Joan Manuel Serrat, però cantada avui amb Manolo Escobar.
Doncs sí, des d'aquí fem aquest petit tribut a aquest cantant que ens va deixar ahir.
Esa playa y esa arena, ese pie y ese alquitrán, esa estación y esa rempe y esa rambla arborizar para el corocus serpentina y bombetas para Navidad. En verano playa y merendero lleno de extranjeras medio en cuero, casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio.
Serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El papa Francesc va celebrar ahir la primera ordenació de bisbes del seu pontificat. Va ser a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, on van ser ordenats el francès Jean-Marie Spech i l'italià Gianpiero Gloder. Durant l'homilia, el pontífex va destacar la importància de la responsabilitat a la qual són cridats aquests germans nostres i va recordar que en el bisbe hi és present el mateix Jesucrist. En la mateixa línia, el Sant Pare va assegurar que l'episcopat és el nom d'un servei, no pas d'un honor, i que a un bisbe li correspon servir més que no pas manar. En una crida a tots els prelats del món, Francesc també els va animar a seguir sempre l'exemple del bon pastor que coneix les seves ovelles, amb amor a l'hora de pare i de germà. Parlem d'un gest ecumènic del papa, més que ecumènic, interreligiós, perquè el pontífex va rebre ahir una delegació del Centre Simon Wiesenthal, organització internacional jueva per la defensa dels drets humans, i va elogiar la seva tasca que combat qualsevol forma de racisme, intolerància i antisemitisme, preservant la memòria de la Shoah i promovent la comprensió recíproca mitjançant la formació i el compromís social. La trobada amb el Centre Simon Wiesenthal havia estat fixada per Benet XVI i ahir Francesc ho va recordar, afirmant que els nostres pensaments afectuosos i les nostres pregàries tenen sempre present el papa emèrit. Francesc va acabar el seu discurs encoratjant els membres del Centre Simon Wiesenthal a continuar transmetent als joves el valor de l'esforç conjunt per dir no a les muralles i construir ponts entre les nostres cultures i tradicions de fe. I d'altra banda, un apunt sobre les dades del compte de Twitter del papa Francesc, i és que ja s'acosta als 10 milions de seguidors. D'aquesta manera s'ha triplicat la xifra de seguidors del compte @pontifex des que va haver-hi el canvi de papa.
Passem les portades dels principals diaris. El diari El Mundo titlla coacción a les aules, com també el diari La Razón. La vaga amb sang entra. L'ABC, la vaga en ensenyament agita el carrer, però no buida les aules. Per la seva banda, el diari El País, assegura que la NSA també va espiar Espanya amb clara referència a les escoltes, a les suposades escoltes de Washington a 35 líders mundials.
I pel que fa a les portades de casa nostra, el diari El Periódico obre amb una foto molt gran en portada sobre la manifestació d'ahir a Barcelona, que va ser la més multitudinària, diu, de les convocades per la comunitat educativa. Titula Pares i estudiants ocupen el carrer i subtitula L'oposició a la llei verd estén la protesta contra les retallades. Seguim amb el diari La Vanguardia. Rajoy titula Veu injusta i equivocada la sentència Parot i subtitula El president espanyol dona suport a les víctimes però admet que s'ha d'acatar i aplicar la decisió judicial. També obre amb una fotografia amb els estudiants que prenen el carrer també contra aquesta llei verd. Seguim amb el punt avui. Vaga amb nota també contra la manifestació massiva d'aquesta llei verd. Seguiment, diu, desigual de la vaga. I acabem amb el diari Ara, que parla d'un tema completament diferent, en concret de l'escàndol de les escoltes dels papers d'Edward Snowden. Titula 35 líders espiats. Els Estats Units van punxar 200 telèfons de caps d'estat i de govern.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, que ens ofereix com cada dia el descosit. Gabriel, molt bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. Mira, avui parlarem d'impostos. A propòsit de dos articles d'opinió que s'hi refereixen explícitament. L'editorial del País, titulada Inventar impuestos, i la columna de Vilarola a La Vanguardia sobre joc i impostos. Si dimecres comentàvem la resolució d'Estrasburg que invalidava l'aplicació retroactiva de la doctrina Parot a l'estat espanyol, ahir va esclatar un nou conflicte amb la legislació comunitària. Segons l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Nils Bau, el cèntim sanitari, és a dir, l'impost que grava els carburants en algunes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, no respecta el dret comunitari, perquè és un impost especial merament recaptatori que no cerca desincentivar el consum de carburants i, a més, és contrari a l'harmonització del règim impositiu que exigeix el mercat interior. Pau afegeix que això els legisladors espanyols ja ho sabien, perquè l'any 2000 es va donar un cas similar a Àustria. En definitiva, com llegim a l'editorial del País, Espanya s'ha inventat i ha espès un nou impost que ha creat amb traïdoria, cosa que ens porta a reflexionar sobre la qualitat de les institucions i dels polítics que la gestionen. Ara només cal esperar que aquesta disposició no tingui caràcter retroactiu i Espanya no es vegi obligada a tornar els 13.000 milions d'euros que ha cobrat indegudament als consumidors. No obstant això, sembla que no aprenem la lliçó, com s'ha evidenciat aquesta mateixa setmana al ple del Parlament, que ha aprovat continuar tramitant el projecte de llei de modificació de diverses normatives per rebaixar els tipus impositius i permetre activitats de jocs i apostes en vista al futur complex recreatiu de Barcelona World. Segons el conseller Mascollell, aquesta iniciativa ha de servir per donar un nou impuls a l'oferta turística, afavorir la generació de riquesa, la creació d'ocupació i la competitivitat internacional. Perquè, diu, si volem competir amb Singapur, el nivell dels impostos que tenen els casinos s'ha d'equiparar a la mitjana internacional. Tanmateix, com assenyala avui Pilar Rahola a La Vanguardia, sembla inadmissible que canviem les lleis perquè ho imposen uns consells d'administració o per exigències d'un lobby econòmic. I conclou, crec que aquest és un comportament de país subordinat que diu poc de la nostra tan anomenada dignitat nacional, perquè la dignitat no podem reivindicar-la per parlar en un fòrum econòmic i després perdre-la per exigències d'un grup de pressió.
Gabriel Genescà, molt, molt bon dia. Moltes gràcies.
Bon dia i bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 5 minuts, volíem dir, d'un quart de nou del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem d'aturades en aquesta xarxa viària. Per exemple, a la C-17, lentitud, aturades entre Granollers i Parets, baixant cap a la ciutat de Barcelona des d'aquesta C-17. Autopista C-58 amb retencions habituals a Sabadell i a Badia, però és que més endavant, i a causa d'un accident, hi ha retencions de més de 5-6 quilòmetres des de Ripollet fins a la ciutat de Barcelona. C-58 ara molt complicada per accedir a la ciutat comtal. Autopista del Garraf, per tant, extrem sud de Barcelona, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Viladecans i Sant Boi. També a l'autovia A2, parlem de lentitud i aturades, 3-4 quilòmetres des de Sant Vicenç dels Horts fins a Sant Feliu. I la B23 carregada primer a la zona de Sant Joan d'Espí, més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui amb la Marina Alcón. Molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat. A la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora: metro, busos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I pels que vulgueu assistir al partit de Lliga entre Barça i Real Madrid de demà dissabte, TMB reforçarà el servei tant de metro com d'autobusos i habilita línies especials al Camp Nou, a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que demà, com tots els dissabtes, el metro funciona de forma interrompuda durant tota la nit. Això és tot de moment. Bon dia.
Gràcies, Marina. Molt bon dia. I ara coneguem finalment quin temps ens espera de cara a les pròximes hores i de cara també aquest cap de setmana amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Les temperatures continuen sent avui altes. Un dia amb nuvolositat variable durant tota la jornada i amb temperatures màximes que, novament, se situaran al voltant dels 23 a 27 graus de màxima. Dia variable, dia amb sol, però també amb la presència d'alguns núvols. Cap de setmana amb temperatures gairebé d'estiu. Temperatures que demà dissabte encara poden pujar una mica més i les màximes de diumenge també seran elevades, tot i que diumenge al matí farà una mica més de fred. Cap de setmana amb més núvols dissabte i amb més sol de cada diumenge, tot i que els núvols de demà dissabte, que augmentaran a tot Catalunya, no arribaran a donar precipitacions. La situació marítima tranquil·la, tot i que amb una miqueta de maror. I de cara a començaments de la setmana que ve, dilluns no hi haurà canvis, però a partir de dimarts el temps canvia amb més núvols i probablement amb precipitacions. Les temperatures a partir de març es començaran a normalitzar per l'època de l'any. Ara mateix tenim 21 graus a Tarragona, 20 graus a Barcelona i 15 a Lleida i a Girona.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Només fins al dissabte 26, ofertes que donen molt joc a Hipercor.
30% d'estalvi en totes les joguines.
Un estalvi que podràs descomptar de les teves properes compres del 29 de novembre al 22 de desembre a Hipercor.
Recorda-te'n, fins al dissabte 26, 30% d'estalvi en totes les joguines.
Només a Hipercor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Els Estats Units han viscut aquests dies una complicada situació econòmica després d'un tancament parcial de l'administració que ha provocat, segons paraules del president Barack Obama, un dany innecessari que probablement ha frenat la recuperació econòmica. Republicans i demòcrates van assolir dimecres de la setmana passada un acord per elevar el sostre de deute. En permetre més endeutament, concretament fins als 16,7 bilions en B alta de dòlars, es tornava a la normalitat en un país que només garanteix els serveis públics per als ciutadans si hi ha una mínima viabilitat econòmica, a diferència de països europeus. Existia un perill que els nord-americans entressin en suspensió de pagaments, una situació que hauria afectat l'economia dels Estats Units i de retruc la de tot el món. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El nou sostre de deute dels Estats Units serà vigent fins al 7 de febrer, després que les dependències de l'administració governamental estaven tancades des de l'1 d'octubre. D'aquesta manera, el Congrés nord-americà, amb les seves dues cambres legislatives, el Senat i la Cambra de Representants, tenen marge per debatre sobre la despesa i també la reducció del dèficit, i els funcionaris federals que estaven suspesos de sou i feina ja han tornat a treballar. Barack Obama ha lamentat que la lluita partidista d'aquestes últimes setmanes entre republicans i demòcrates ha fet perdre la confiança dels ciutadans en la política i ha qualificat la situació viscuda de núvol d'incertesa i malestar en les empreses nord-americanes i també en el poble. En aquesta línia, el president dels Estats Units ha dit que la classe política haurà de recuperar de nou la confiança del poble. Una crisi econòmica mundial que va començar als Estats Units ha estat un punt de veure complicada la seva... ha estat a punt, volíem dir, de veure complicada la seva incipient recuperació per culpa d'un problema intern nord-americà que, d'altra banda, és també un exemple de disciplina econòmica i financera de cara a la resta del món. Ara el repte és aconseguir que una economia com la de Washington, de la qual depenem els ciutadans de la resta del món, segueixi en el bon camí. Però més enllà dels acords, les aturades i els discursos, els Estats Units han viscut aquestes dues, sobretot, una crisi fiscal i que alguns sectors dels republicans atribueixen a la recent política de generalització de les assegurances mèdiques per la població amb menys recursos. És a dir, una cosa que aquí sembla tan normal com és, per exemple, l'accés universal a la sanitat pública. De tota manera, la cultura política i econòmica dels Estats Units no és la d'Europa i segurament tots hem de prendre bona nota, començant pels nostres polítics, del que ha passat a l'administració Obama aquestes últimes setmanes. En una segona legislatura presidencial on Barack Obama no té tantes pressions després que en la primera s'havien refredat algunes de les bones expectatives sobre la seva gestió, aquest problema pot marcar els 3 anys que li queden al mandatari demòcrata. Les conseqüències poden arribar sobretot en forma de canvi polític i d'un càstig al partit que ara governa, tot i que encara és molt aviat.
Gràcies, Sara. Amb aquests apunts comencem el nostre mirador d'avui. Obrim el debat. Avui ens acompanyen el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, Gonzalo.
També tenim Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
D'altra banda, és avui també a l'estudi de Ràdio Estel, Alfons Calderón, economista. Hola, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I finalment saludem Angelina Rufato, que és la presidenta de Demòcrata Brou del Partit Demòcrata a Barcelona. Senyora Angelina Rufato, bon dia, benvinguda. Buenos días.
Bon dia.
Bé, primer de tot podem aclarir què és la representació del Partit Demòcrata a Barcelona, perquè a nosaltres, amb la cultura política europea, ens crida l'atenció, això.
Sí, sí. Bueno, els Demòcrates de Broad
forma parte del Comité Extranjero del Partido Demócrata Nacional de los Estados Unidos. Representamos los ciudadanos de allí que viven fuera. Y más, bueno, no sé si sabes esto, pero hay más de 6 millones de americanos que viven fuera de los Estados Unidos y hay quizás 100.000 en España.
I són moltes les ciutats europees, com ara Barcelona, que tenen aquesta representació.
Sí, moltes, hasta en países árabes.
Bé, doncs la pregunta per començar per tots és com podem entendre, des d'Europa i des de la resta del món, el que ha passat aquestes últimes setmanes als Estats Units amb l'amenaça de suspensió de pagaments. Senyor Sols.
Fer un matís. Parlem d'una crisi econòmica als Estats Units, més bé una crisi política.
Derivada de qüestions financeres, fiscals, econòmiques...
Al revés, una crisi política amb possibles conseqüències financeres, i ja ha tingut algunes conseqüències financeres i fiscals importants, perquè Estats Units ha sortit molt reforçada d'aquesta crisi econòmica dels últims 5 anys. O sigui que ha tingut un balanç, tant el seu sistema empresarial, la seva borsa, molt més positiu que el que presenta la Unió Europea, que el que presenta Japó, només queda darrere dels països emergents i d'Alemanya, considerada aïlladament per raons que ara avui no toquen parlar. Allò que està passant és que hi ha un sistema una mica plutocràtic allà, de manera que els més rics tenen una força especial i van aconseguir imposar una sèrie de regles del joc que estan fent que ara puguin vetar els pressupostos, vetar determinades lleis, bé, jugant amb el fet de que fa anys van imposar un sostre al deute. O sigui, el deute del país no pot pujar, això vol dir que no pot tenir dèficit. I si no pot tenir dèficit, perquè han arribat ja al sostre de deute, per qualsevol política que requereix dèficit necessiten acords polítics.
Això és com un autocontrol, una disciplina...
No és una disciplina, és un sistema de pressió en què uns poden pressionar, diguem, i poden evitar l'aprovació, diríem, dels pressupostos.
Més comentaris sobre el que ha passat, senyor Foix.
Sí, a veure, jo el que ha passat al marge de la derivada política que diu en Lluís Sols, jo crec que aquí, diguem, el sistema s'ha entortolligat ell mateix, és a dir, perquè això és com un senyor que agafa un taxi, el que ha passat, i el taxi comença a córrer, comença a donar voltes, a fer soroll de rodes, i després es frena a l'últim moment davant del penya-segat. Bé, jo crec que és el que ha passat als Estats Units en aquests temps. Vull dir, ha estat a punt de fer fallida l'administració pública i després, el dia 17 de novembre, podia haver fet fallida l'Estat en si mateix. No? Bé, jo crec que la pregunta és la pregunta que es fa al The Economist aquesta setmana. Diu, vostè tornaria a agafar aquest taxi? Quina derivada té això? Que la potència dels Estats Units ja no és tan indiscutible o imprescindible com era fa 20 o 25 anys. És més, i aquí segueixo la tesi del The Economist, diu, realment diu, és pitjor que Europa. Mira que Europa està malament. Però com els polítics han fet que les coses no funcionessin degut a interessos personals partidistes en el cas dels Estats Units. Com ja sabem, hi ha no només el Partit Republicà que veta el sostre del deute, sinó que hi ha un grup en el Partit Republicà que no està votant això, sinó que estan cap a un altre tema, que és la reforma sanitària del president Obama, que afecta a 40 milions de persones que no tindrien cobertura sanitària i, en canvi, ell els hi ha atorgat i sembla que sé que està funcionant. Per tant, aquí el que estem, jo crec que és tot aquest, per exemple, el filibusterisme d'aquest congressista, doncs, que és Teo Cruz, em sembla que es deia, que de procedència hispana, no? És a dir, com la política o com els partits polítics s'apoderen de la política i s'apoderen dels interessos dels ciutadans. Per mi això és el que està passant. I el que li han donat al Partit Republicà, al president Obama, li dona 3 mesos. Perquè això tornarà a passar el mes de març o els primers mesos de l'any. O sigui que la situació no és una situació només política, és una situació política, evidentment, però és una situació en què si l'economia doncs cau en fallida o l'Estat cau en fallida, això tindrà unes repercussions enormes arreu del món, perquè els Estats Units és la primera potència econòmica del món, encara.
Això, per suposat, estic d'acord amb el que acabeu de dir. Jo penso que té més derivades polítiques que econòmiques aquest inici de la crisi. Ara bé, si això es perpetua, tots ens constiparem. Quan els Estats Units es tossega, ens contagia a tots. Per tant, no ens interessa que el malalt vagi a més. Jo voldria donar unes dades per una mica centrar el que és aquesta crisi des del punt de vista econòmic. Actualment, el deute dels Estats Units representa aproximadament el 102% del PIB. És una miqueta més del que representa el deute a Espanya. El dèficit dels Estats Units, el dèficit públic dels Estats Units, és del 4,7% del PIB. Espanya és del 10,6%. Dades del 2012 per Espanya, dades del 2013 per Estats Units. I aquí no hi ha aquesta sensació política tan greu. Per què ho dic, això? Perquè és veritat que la situació dels Estats Units no és bona des del punt de vista econòmic, però tampoc és tan desastrosa com aquestes picabaralles polítiques ens fan veure. Jo crec que s'ha portat, com bé heu dit, a l'extrem, i l'interès col·lectiu està colonitzat per alguns grups, per el Tea Party, etc., que fan que no es trobi una solució i que fa que, si això va a més, tots en pagarem les conseqüències.
Sí. Endavant,
es que
Angelina.
Es que es lo que me molesta, que no había una solución, porque ni tenían que estar... bueno, es que la Constitución de los Estados Unidos, bueno, no, los republicanos, digamos, no estaban siguiéndolo. En 2009 han pasado esta cosa de Obama, de Healthcare, de Affordable Care Act, que es Obamacare, que ahora es lo que todos están muy emparados con los Estados Unidos por el dinero que es lo que va a costar, pero es un ley. En 2009 lo han hecho un ley que va a empezar a funcionar ahora, y justo 1 de octubre, cuando abre este red de ayudar gente a encontrar seguro sanitario, pues es cuando shutdown o que cerran las puertas del gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, es como lo que veo yo.
Sí, una mesura tan social com aquesta, com més...
I també con Clinton, creo que en 2005 havien 21 dies de shutdown, però un shutdown és, no sé, és que cuesta mucho dinero a la economía. Creo que han dicho que 24 billones de dólares, ¿no?
Cuesta mucho.
Mucho, para
ser... Pero yo creo que es el pretexto, porque el programa Obamacare, a pesar de ser muy cuantioso, por sí mismo no lleva ni el déficit ni la deuda pública a los niveles tan exorbitantes en los que está hoy Estados Unidos. Es decir, que este programa es el pretexto, pero no es la causa. La causa de que els Estats Units tinguin el dèficit que tenen avui no és el programa Obamacare. I afegeix, però no és...
Entre altres coses, perquè encara, de fet, no s'han començat a implementar.
Exacte,
poc.
Exacte.
I després jo crec que hi ha un altre tema, i és que els, diguem, tot aquest plantejament és tenint en compte que la despesa per habitant en sanitat als Estats Units és molt superior a l'Europa de l'estat del benestar, per persona. El qual que vol dir? El qual que vol dir que hi ha gent que tenen resolt perfectament tot el tema de la sanitat i tot el tema de les seves necessitats sanitàries, però en canvi hi ha uns 40 milions que no tenen cap protecció sanitària. O sigui, que no és veritat que els Estats Units no es gasti molt, es gasti més que Europa en sanitat, sinó que es gasta més. En canvi, Europa es gasta menys, el que passa que jo crec que està menys distribuïda, i aquesta és una qüestió que jo hi afegiria els interessos que puguin tenir aquelles assegurances, mútues, indústria farmacèutica, etc, que fan que animin aquests partits, doncs, que defensen interessos parcials i que no interessen i no defensen interessos de la majoria. I crec que aquesta, a mi em sembla, és una de les explicacions centrals del que està passant.
Jo veo esto muy interesante, porque yo estudié salud pública, y para ver que he vivido aquí por 10 años, y cuando llegué aquí había, bueno, todo el mundo con salud pública aquí, ahora incluso yo quiero una mutua, aunque en los Estados Unidos todo el mundo tiene privada, y ahora quieren ir público, pero es como imposible para ellos para volver, o bueno, llegar, y aquí vosotros queréis salir de público y entrar privada. Bueno, una mixta,
sí, el
¿no?
El que passa és que no hi sortim del públic i el privat per voluntat, sinó perquè la situació o la...
Però tens l'opció aquí de govern públic o
privada? Sí, sí, però vull dir que aquí molta gent, jo mateix, per exemple, que tinc pública i privada, sempre vaig a la pública. Per què? Pues perquè és de qualitat. I la privada la tens o perquè te l'ha donat l'empresa o perquè tens una pòlissa amb una companyia d'assegurances, el que sigui, però el fet és que aquí el tema és que no... El tema és que cada vegada anem més cap al model americà, això em preocupa. En el sentit que en el model americà tu pots dir, el model europeu, el model espanyol, el model català, tu pots dir, mira, jo tinc la privada per si de cas, no? Però la pública sempre la tinc, no només jo, la té tothom i en igual circumstàncies, no?
Sí,
aquesta és la diferència.
Sí, però tienes mucha suerte. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de alguien de otro país que no tiene...
I tant, és que la cultura dels Estats Units en aquesta qüestió és diferent.
Y por eso la media en los Estados Unidos habla mucho de Obamacare y debería estar hablando de la economía, como dices, ¿no? Pero es como... Por el mundo lo ve como salud pública y...
Aportaré una altra dada. En els últims 3 anys de presidència de Barack Obama, el dèficit públic als Estats Units ha baixat.
Sí.
Ha augmentat el deute, perquè ja venia arrossegat fins i tot de la presidència anterior de George Bush, fill. Sí. Però el dèficit públic ha anat baixant. O sigui que se li ha de reconèixer aquest mèrit a la gestió d'Obama, també.
Senyor Sols.
Sí, jo no estic segur que els nostres oients tinguin massa clar exactament, tècnicament, què està passant. Jo faré un esforç d'intentar aclarir-ho. A veure, als Estats Units hi ha un equilibri de poders molt clar, de manera que perquè una llei tiri endavant cal que estigui d'acord el Congrés, el Senat i el president. Si un dels dos tres no està d'acord, això no tira. De manera que hi ha una cultura del pacte. I des de sempre les lleis surten del pacte, perquè molt poques vegades totes tres institucions estan en mans del mateix partit. I passa que fa uns anys es va establir un sostre al deute. Clar, si hi ha dèficit, ni que sigui un dòlar, supera aquest sostre. Llavors, perquè pugui haver un dòlar de dèficit només, un mínim de dèficit, cal canviar la llei. Cal canviar i autoritzar que el sostre del deute sigui una mica més alt. Llavors, en aquest moment, els sectors més extremistes del Partit Republicà, els del Tea Party, estan aconseguint aturar aquest canvi legislatiu, de manera que no toleren cap dèficit, o toleren dèficits molt petits perquè diuen que no s'han de pujar impostos i perquè diuen que no s'han de... que ha de baixar les despeses socials. I aquí està el problema, de que en una situació econòmica... de crisi, context de crisi, que es necessita una expansió econòmica, es necessita un cert dèficit públic, és gairebé inevitable que hi hagi un cert dèficit públic, hi ha una minoria que és capaç de dir no, si no es fa allò que nosaltres volem, llavors no pot haver cap tipus de dèficit públic. Bueno, això comporta, doncs, crisi política i una certa crisi econòmica, perquè, clar, l'Estat arriba un moment en què no pot gastar diners, en què ha de posar al carrer els funcionaris, perquè per pagar uns funcionaris més ha d'incomplir la llei de sobrepassar el sostre del dèficit.
Sí, hi ha un punt intermig que entre el que fan els Estats Units, que jo crec que és d'una radicalitat extrema, i el que hem fet aquí, que aquí hem gastat sense mirar si hi havia sostre o no hi havia sostre, simplement hem gastat per gastar. I això ens ha portat també a la situació en la qual estem, que oblida una mica el que era un dels pensaments fonamentals de la meva família. Mai gastis més del que tens. I aquí també hem gastat més del que tenim. Allà han dit, no, això ho trobarem perquè no hi hagi el deute que tenim. El que passa que jo crec que en política no hi ha situacions inamovibles, sinó que és, el que dius tu, el pacte, la manera de veure com es poden arreglar les coses dintre de la llei, però interpretant la llei d'una manera més flexible, que és el que ells no saben fer en aquest cas. I poden portar el país, no pel deute, pel sostre de deute, sinó poden portar el país per una petita venjança en contra d'un president que els ha anat a la contra amb un tema tan important com és la gratuïtat dels serveis mèdics per a tothom, poden portar el país en una situació pitjor, que és que pot perdre la credibilitat econòmica, no?
Avui en el nostre debat ens acompanyen l'economista Alfons Calderón, el periodista Lluís Foix, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i també la presidenta del Partit Demòcrata a Barcelona, Angelina Rufato. Bé, doncs, han donat vostès algunes pistes, algunes claus del que està passant als Estats Units. Sembla un problema intern, però ens pot afectar, no? Quina incidència pot tenir sobre la nostra economia, això? Perquè de vegades ens preocupem molt del que passa aquí, però el que passa allà també ens afecta.
Bé, per començar, els Estats Units, si no recordo malament, són el cinquè o el sisè client d'Espanya i també de Catalunya. Per tant, si el client no té diners per comprar, nosaltres no li podem vendre. I si no li podem vendre, doncs nosaltres no vivim. Per tant, això és important, que els Estats Units vagin bé, a nosaltres ens afavoreix. Això per parlar de les coses que ens afecten directament. Però quan la primera economia del planeta no funciona, tot el planeta se'n ressent. Llavors, en un context de crisi també a Europa, és important que hi hagi expansió als Estats Units. Això ens afavorirà, tard o d'hora ens afavorirà. La situació de bloqueig polític que s'ha viscut, com deia l'Angelina fa una estona, doncs, esclar, fa baixar el PIB als Estats Units. Abans ella utilitzava la paraula shutdown, que vol dir que el govern tanca, l'administració tanca, els funcionaris no van a treballar o només es concentren en serveis mínims. Doncs això fa que el PIB es redueixi. Clar, no és bo. No és bo. A part de que els ciutadans nord-americans deixen de tenir els serveis que tenen habitualment, doncs per l'economia doncs, tampoc fa cap bé.
Sí, només el tema de credibilitat del dòlar, no? És a dir, el dòlar ha estat una moneda de referència. De fet, Estats Units no té reserves de moneda estrangera, perquè no necessita. La reserva mundial és el dòlar. I per primera vegada sembla que el dòlar està perdent una mica de confiança i alguns països estan plantejant que potser és millor no tenir tantes reserves en dòlars sinó tenir-les en altres monedes. I això no sé si influirà positivament o negativament, més probablement negativament, però en tot cas canviaria una mica, si es confirma aquesta tendència, diguem el sistema financer internacional.
Si baixa la cotització del dòlar en relació a l'euro ens costarà més exportar.
I això està passant ja, eh?
Ja està passant.
O sigui, crec que ahir estàvem a 38 i fa uns mesos estàvem a 43. O sigui que hem perdut 6 dècimes o quan sigui, 6 dècimes de... Jo recordo quan l'euro es posa en marxa el 1999, si no recordo malament, sí. Doncs les veus que sortien de Wall Street i de la City de Londres és que això no duraria un parell d'anys. Doncs bé, ja portem 14 anys i és cert que l'euro està travessant per dificultats prou conegudes, però l'euro encara és una moneda que no només ha mantingut la paritat amb el dòlar en el seu inici, sinó que l'ha augmentat amb 30 cèntims, segurament. No? Va començar a 1,18, si no recordo malament, aproximadament, i ara encara, malgrat tot, estem a 1,38. Per tant, vol dir que la fortalesa de l'euro, primer, perquè és una economia on hi ha 500 milions de consumidors, hi ha una certa productivitat encara, hi ha països que tiren endavant, i malgrat la crisi, l'euro no s'ha esfonsat.
És més, ha anat a millor, com bé dius. Sí. Jo això em vaig començar a tenir consciència fa 6 o 7 anys, quan, justament també el The Economist, vaig llegir un comentari sobre un alt dirigent del Partit Comunista Xinès que estava cada vegada més interessat per l'euro perquè Xina s'estava començant a plantejar augmentar de manera significativa les seves reserves d'euros. D'això estic parlant de fa 6 o 7 anys. En aquests moments, no sé quan són ara les reserves de Xina en euros, però han augmentat significativament. Sí. Ja Xina no només inverteix en dòlar, inverteix també en l'euro.
Sí. No, que iba a decir que ya tienen todos los dólares, no sé si ya empiezan a comprar los euros, ¿no?
La Xina com a potència emergent està clar que... Vaja,
és el primer creditor estranger dels Estats Units. El creditor, la primera nació que presta als Estats Units.
Uh-huh. Bé, senyors, i la incidència que pot tenir aquesta situació que han viscut els Estats Units les últimes setmanes sobre la segona legislatura de Barack Obama? No sé si podem donar veu per començar aquest punt, Angelina Rufato. Com està sent la segona legislatura de Barack Obama?
Bueno, hay mucha gente que critica
están criticándole, pero esto pasa porque ya, bueno, no tiene otra elección, ¿sabes? Esta, y esta vez es como
la
las cosas que, sí, tiene que poner las cosas que habían aprobado antes en, para funcionar. Pero yo no soy experta en la economía como vosotros, pero lo que veo de mainstream media, lo que veo allí en los Estados Unidos, allá, las noticias y todo, es que asustan mucho a la gente de poner que tanca, y aquí lo veo muy parecido con el gobierno, bueno, como juegan los partidos bastante con una campaña que coge atención, pero no, nunca hablan de los temas de economía y cómo lo van a arreglar y, ¿sabes? És com un...
Sí, hi ha una pressió, una oposició molt dura, però segons vostè sense contingut, sense propostes pels ciutadans, propostes socials.
És que és triste, perquè aquí estàs hablando mucho más de este shutdown, bueno, internacional, sí. En Europa, que la propia gente en los Estados Unidos están hablando. Y llamaron a mi abuela para preguntar cómo fue, porque todo está tan gal. Ni sabía que había un shutdown, ¿sabes? Que és triste allà... que estas cosas a la gente... No sé.
Però clar, hi havia un perill, un perill real de paralitzar l'administració pública del país. Sí. Això sí.
Jo
crec que el segon mandat del president Obama,
el segon mandat, millor dit, sí.
Estarà marcat o està sent marcat per una cosa que és absolutament impresentable amb el país de les llibertats i amb el partit dels drets, com és que hi hagi un instrument tecnològic que hagi espiat a 35 caps d'estat, que ens hagi espiat a milions de persones, que hagi espiat a milions de nord-americans simplement perquè per l'obsessió de la seguretat, no? I clar, ahir que hi va haver la reunió de la cimera de... una de les cimeres de la Unió Europea, que el tema principal, almenys en començar la reunió, fos que el president, no el president ell mateix, perquè ell no s'entreté amb aquestes coses, però que els serveis de seguretat dels Estats Units haguessin espiat a la cancellera Merkel i tinguessin accés al seu mòbil, francament, els que hem estat educats en que els Estats Units era una referència moral, amb això no ho és. I he de dir alguna cosa més. Jo no sóc molt partidari, diguem-ne, dels traïdors, diguem, entre cometes, eh? Però a mi em sembla que el senyor Snowden i el senyor Julian Assange han fet un gran favor a la humanitat, perquè han descobert unes pràctiques que són del tot inacceptables, de que un estat espia els seus ciutadans i els ciutadans dels altres estats. I em direu, no, és que tothom ho fa. No, és que no em serveix que tothom ho faci. Però que ara té una perillositat molt més alta, perquè quan l'espionatge era que ho feien els diplomàtics, que ho feien aquests que anaven allà a Berlín saltant pel Checkpoint Charlie, que anaven... això tenia una dimensió, però ara la dimensió és que ho poden saber tot de tothom del món i a més ho saben.
Aquests espionatges, de tota manera, són anteriors a la presidència d'Obama, és també una herència rebuda. No és, en aquest cas, només per defensar Obama, però hi ha una herència rebuda.
Sí, em sembla molt bé l'Obama, i a més jo sempre n'he estat partidari, però això em sobta que ell no sigui capaç de donar una resposta convincent sobre com aturar això. Un altre tema que jo crec que li perjudica també a la superioritat de llibertats moral que tenien els Estats Units és la utilització dels avions dron. Això, però què és això? Fer sortir un avió sense cap risc per part teva i matar una persona, o 10, o 100, o 200, i tornar sense que tu hagis patit cap conseqüència. En fi, no és el meu model, aquest. El meu model dels Estats Units, per mi, és un altre, en el qual jo he cregut sempre, que és el model de la llibertat i el model de respectar les minories, de respectar la gent, de respectar les llibertats de tothom.
Queda explicat això, perquè avui és notícia a tots els diaris, Angela Merkel i el fet que ha estat espiada.
És una taca. Jo volia subratllar el bloqueig legislatiu d'aquests propers 2 anys. Els altres 2 no sabem, perquè hi ha eleccions d'aquí 2 anys, però hi ha una situació de bloqueig legislatiu que potser no té precedent. Normalment hi havia aquesta cultura del pacte, que d'alguna manera s'ha perdut des que ha emergit aquest Tea Party, que no pacta amb ningú i que vol imposar a tots els seus interessos.
un sector de, dels republicans, recordem-ho.
El sector més extremista des del punt de vista fiscal.
Recordem que ara mateix a les cambres nord-americanes, en una té majoria el Partit Republicà, és la Cambra de Representants, si no recordo malament, i al Senat tenen majoria els demòcrates. Aquesta situació es dona sempre perquè tot va molt per separat, no? L'elecció presidencial i les reformes de les cambres.
Però això vol dir que si els republicans no volen, no s'aprova cap llei ni cap pressupost.
També hi ha altres casos en què hi ha veto presidencial, no? El president ha d'estar d'acord.
Jo sobre aquest tema de l'espionatge, estic veient que una mica aquesta crisi econòmica financera dels Estats Units, que va molt lligada a una crisi política, com acabem de dir, i al mateix temps amb un context de crisi moral. Hem perdut el nord, i hem perdut el nord com a Occident. I una mica aquest far d'Occident que ha sigut després de la Segona Guerra Mundial als Estats Units, també. Occident perd el nord perquè els Estats Units també perden el nord. Uh-huh. Llavors, doncs, bé, això a mi em fa pensar molt. Sobre el desgast del Partit Demòcrata en aquests moments, no sé quin balanç fer-ne, perquè, per altra banda, aquesta oposició acèrrima que hi ha hagut en el Congrés a voler acceptar l'Obamacare, jo crec que passarà factura al Partit Republicà. El ciutadà mig dels Estats Units veurà que hi ha un partit que està posant traves a que les coses funcionin d'una manera més o menys harmònica. I això, si ara hi haguessin unes eleccions, no tindria tan clar que el Partit Republicà pogués guanyar, al contrari.
També juga molt el candidat, que serà diferent.
El candidat serà diferent, per suposat.
Bé, per les al·lusions que hi ha hagut, senyora Angelina Rufato,
no, però el problema no és espionatge i morals.
Sí, i qüestions morals, sí.
Però incluso en este shutdown, hora de 16 dies, dicen que empleados del gobierno han perdido su trabajo. Però nadie en Homeland Security y estas cosas así no han perdido sus trabajos. La gente que han perdido sus trabajos son gente que dan comida a gente que no tiene comida, o que dan programas a niños que son de familias con menos, ¿sabes? Estos programas cortados, pero todo lo que va con seguridad y airport seguridad,
sí.
No han perdido ningún trabajo. Uh-huh. Entonces, como, no sé, por, yo veo que están cortando las cosas importantes y están, bueno...
Uh-huh. Hi ha un grup de pressió, segons vostè, que està impedint que tirin endavant determinades reformes legislatives, com la sanitària famosa, de la qual hem parlat aquests últims anys. Bé, se'ns acaba el temps, no sé si volen afegir encara una última cosa.
A mi m'agradaria, així com el president Hollande crida l'atenció amb l'ambaixador francès americà a París, la senyora Merkel truca personalment el president Obama i això vol dir que ha passat, i jo el que vull saber ara que s'està dient, doncs, que Espanya i segurament el senyor Rajoy també s'ha espiat, a veure quina serà la reacció,
si trucarà.
Si trucarà o no trucarà, o si farà dir, escolti, què ha passat? Jo crec que no dirà res.
Bé, veurem què
com
passa.
Sempre, com David dit.
Com David dit.
Ho deixem així. Gràcies. Gràcies, Lluís Foix, Lluís Sols, Alfons Calderón i Angelina Rufato, que porta 10 anys vivint a Catalunya. Ella és nord-americana i representant del Partit Demòcrata a Barcelona. A tots quatre, fins una altra. Gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
minut i mig i seran les 9. És el temps just que tenim per preguntar a Marc Sangüesa, responsable d'Ensenyament Públic de Comissions Obreres, una valoració sobre la vaga d'ahir en el sector de l'ensenyament contra la Llei Wert. Senyor Marc Sangüesa, bon dia.
Bon dia tinguin.
Sabem que està en condicions de mobilitat, però molt breument, quina valoració fa de la vaga convocada per ahir i aquests dies en protesta contra la Llei Educativa Espanyola?
Doncs tenint en compte que és la tercera mobilització d'aquest tipus que es dona aquest any, penso que ha estat un èxit de participació de pares i mares, un èxit de participació dels alumnes que estan en condicions de... i també un èxit de participació del professorat que, a pesar del gran esforç econòmic, entre d'altres, que representa, doncs no ha dubtat en seguir la convocatòria i participar en la mobilització.
Moltíssimes gràcies, doncs, Marc Sangüesa. En tot cas, esperem que amb més mobilitzacions, amb més intensitat o menys intensitat, es pugui veure... vaja, que es desencalla d'alguna manera alguna mena de diàleg, perquè hi ha un distanciament total, no?, entre els que han promogut aquesta llei i bona part de la comunitat educativa i les famílies.
Bastant. La prova és que, com vosaltres bé heu dit, hi ha l'acord entre totes les forces d'oposició